Pensa'm el Cap, el programa de Ràdio Balaguer dedicat al món de la salut i que informa els oients de les diferents campanyes, programes i activitats del Cap de Balaguer i del Departament de Salut de la Generalitat. Pensa'm el Cap, amb la col·laboració del Centre d'Atenció Primària de Balaguer.
Molt bon dia, comencem tot seguit avui dimarts, dia 29 del mes de desembre, aquí a Ràdio Balaguer, el programa Pensa amb el Cap, que fem, recordem-ho, gràcies a la col·laboració del Cap de Balaguer, del Centre d'Atenció Primària, de l'Àrea Bàsica de Salut de Balaguer. En definitiva, avui volem dedicar el darrer programa d'aquest any 2020 a parlar de la Covid-19 i de la seva relació o afectació, més ben dit, amb la dieta i el son. Per parlar d'aquesta qüestió, d'aquestes qüestions, en aquest programa d'avui ens acompanya, en aquest cas, a l'altre costat del telèfon, qui és un dels metges del Cap de Balaguer, el doctor Jesús Pujol, metge de família, com dèiem, del Centre d'Atenció Primària d'aquí de Balaguer i investigador de l'Institut d'Investigació Jordi Gol. Molt bon dia, Jesús, i gràcies per acompanyar-nos un cop més en aquest programa. No és la primera vegada que el doctor Jesús Pujol participa en aquest espai de Ràdio Balaguer i un cop més t'ho agraïm. Molt bon dia, Jesús.
Molt bon dia, sempre és un plaer retrobar-me amb vosaltres.
Gràcies, igualment, Jesús. Dèiem que avui volem dedicar aquest darrer programa d'aquest any 2020, un any totalment atípic a causa de la pandèmia, de la Covid-19, i justament volem parlar de l'afectació, de la relació d'aquest virus amb la dieta i el son. Estem en plena crisi sanitària, derivada, com dèiem, de la pandèmia pel SARS-CoV-2, que recordem, ara fa un any es va iniciar a Wuhan, a Hubei, a la Xina. Les conseqüències sobre la nostra salut han estat no únicament les pròpies de la infecció, sinó també les relacionades amb el confinament. I justament avui en volem parlar, com dèiem, amb el doctor Jesús Pujol. En aquest sentit, comencem ja a fer les diferents preguntes que tenim avui damunt la taula al doctor. I la primera d'elles, Jesús, és quins són els hàbits de vida saludable que més es van veure afectats pel confinament de la Covid-19, confinament en el qual doncs, encara es troben les persones que fan quarantena, no? Confinament, quarantena, les persones que donen positiu de Covid han d'estar uns dies a casa. Quins són els hàbits de vida saludable, com dèiem, que més es veuen afectats per aquesta mesura?
Doncs, tal com deies, no sols en l'època d'estat d'alarma, sinó també les persones diagnosticades i els contactes que han de fer confinament pel fet d'haver tingut contacte amb la infecció, doncs són bàsicament els pilars més importants de la nostra salut. O sigui, tots aquells que hem dedicat des dels serveis assistencials de primària, sobretot a transmetre a la població, no? Com és la dieta, l'exercici físic i, finalment, doncs, aquest quart pilar de la salut, que ja saps que a mi m'agrada molt parlar-ne, que és el son, sí. Doncs han sigut tres dels que més han resultat tocats a causa del fet d'haver d'estar confinat. O sigui, l'alimentació, l'exercici físic, bàsicament doncs, pel sedentarisme que ha sigut difícil de superar pel fet de no poder sortir de casa, no poder anar al gimnàs, etc. I per últim, doncs, això, el desarreglo dels horaris, del son, doncs, són bàsicament aquests els que es van veure afectats.
Doncs, si et sembla, comentem-los tots dos. Pel que fa a la dieta, quins components de la dieta són els més afectats?
Doncs mira, els components saludables de la dieta que es van veure amenaçats van ser el consum de fruita i vegetals frescos, perquè doncs, el fet d'haver certes dificultats per fer la compra diària doncs, va fer que el consum d'aliments frescos, especialment fruita i vegetals, es veia disminuït i, en canvi, va augmentar el consum d'aliments processats. I, per altra banda, una cosa molt constatable també, i a més que molta gent la va viure de forma indirecta, amb aquella anècdota de que no hi havia disponibilitat als supermercats doncs, de farina i llevat, no? Tots recordareu aquesta anècdota, no?
Sí, tant.
Doncs, sí, exactament. Alguns fins i tot van resultar afectats per això. Va ser una de les primeres afectacions que vam tenir pel Covid, no? No trobar llevadura als supermercats. Doncs l'augment de disponibilitat de temps va provocar que les persones dediquessin més temps a estar a la cuina. i les elaboracions en molts casos van ser d'aliments rics en calories, aliments calòrics com pizzas, pastissos, brioixeria, i això no és perquè sí, no és una cosa gratuïta, sinó que hi havia una raó important darrere tot això. I és que, d'alguna manera, intentàvem buscar consumir sucres. I explicarem ara per què consumir sucres. Doncs perquè el sucre, de fet, és una molècula que, en situació d'estrès, el que fa és actuar una mica com un antidepressiu no farmacològic. I això està produït perquè el consum de sucre, segurament tots hem experimentat aquesta sensació, no?, que tenim un dia una mica tèrbol, que les coses no han sortit bé, que ens han donat alguna mala notícia, doncs i mengem alguna cosa dolça i sembla com si, bueno, com si canviés una mica aquesta perspectiva, com si veiéssim una mica de llum, no?, dins dels nostres problemes. I això és perquè hi ha una relació química constatable, és a dir, el consum de sucre el que fa és alliberar serotonina, una substància, la serotonina és un neurotransmissor, és una substància que utilitzen les neurones per transmetre's informació entre elles, i que el que fa aquesta substància és millorar l'estat d'ànim. Per això, els aliments que contenen sucres i que els utilitzem amb aquesta finalitat d'intentar, bueno, doncs donar-nos una mica de plaer, no? I bàsicament en tenim a la nevera, no? La típica tauleta de xocolata que diem, bueno, mira, jo és que a la nit quan arribo o a la tarda quan arribo, després d'haver fet totes les activitats del dia, que tot el dia vaig superaccelerada o superaccelerat, necessito prendre una miqueta de xocolata perquè sembla que és això, no? És que relaxo una mica. Doncs aquests aliments amb carbohidrats tenen un nom concret que se'n diuen comfort foods, o sigui, en anglès, no? O sigui, aliments que ens reconforten, no? I la situació derivada del confinament, no? La por en malaltir, en plena pandèmia, la inestabilitat econòmica, la tristesa per la pèrdua de persones properes, l'avorriment per no poder socialitzar, doncs va provocar que es consumissin molts comfort foods d'aquests, que bàsicament són carbohidrats, i que indirectament, clar, si incorporem carbohidrats i després perdem un altre dels pilars de la vida saludable, que és l'exercici físic, perquè estem tancats a casa, no podem sortir, doncs això va provocar augment de l'obesitat.
Això és una constatació, com el fet que deies abans, sí, que es va reduir el consum de fruita i verdures, no?
De fruita, verdura i de fibra, no? També, d'aliments rics en fibra.
Tot i que les diferents botigues o supermercats, bé, se'ls anava abastint, no?, d'aquest tipus de productes, però potser és el que deies, no?, fruit d'aquesta angoixa o d'aquesta ansietat, el que necessitava la gent en aquell moment era, doncs, consumir dolços, no?, com deies tu ara.
Sí, i a més hem de pensar que moltes persones, especialment persones grans o persones que pel motiu que sigui tenien certa por a sortir a diari, no?, a comprar aquests aliments frescos, que evidentment sí que estaven disponibles, doncs el fet de restringir una mica les sortides, no?, doncs per respecte i per por també, doncs va provocar això, no?, que es fes molt emmagatzemament d'aliments, això, doncs més de tipus processat, etc., i no tant d'aliments de sortir dia a dia a buscar-los, és a dir, aliments frescos.
Deies també abans, Jesús, que també un altre dels factors o d'àmbits en què va afectar aquest confinament, en què afecten aquestes quarantenes, és amb el son. Com, de quina manera ha afectat la Covid-19 amb la manera o les hores de dormir?
Doncs mira, seguint amb el discurs que estàvem comentant ara sobre la dieta, doncs el canvi en els components de la dieta, doncs al final va repercutir en el son. Per què? Doncs perquè si disminuïm el consum de fibra, val? Això pot passar tant a una persona, doncs, que no tingui uns hàbits alimentaris prou ben sanejats, per dir-ho d'aquesta manera, o per aquesta situació que estem comentant, no? De restringir una mica les sortides a comprar, de fer menjades de coses que potser no són tan saludables, doncs mira, per donar-me un plaer, perquè la cosa ja estava prou malament com per ara haver d'anar fent menjar des d'aliments que, bueno, que tot i que són saludables, doncs no són dels que més m'acostumen a agradar, no? Reduir aquest consum de fibra i augmentar el consum de greixos, sobretot els greixos saturats, no? Del que dèiem, no? De aquesta bolleria sigui industrialitzada, brioixeria industrialitzada, o del tipus d'aliments que es preparaven a les cuines de les cases, doncs, bueno, mira, per passar una mica l'estona, per fer-ho una mica més lleuger tot aquest temps que estàvem sense poder sortir, aquest alt component de greix saturat de tots aquests aliments, juntament amb el que acabem de comentar de la disminució del consum de fibra, anava en detriment de la qualitat del son. A més, bueno, era una constatació...
És a dir, té una afectació directa, eh? Això, Jesús?
Afectació directa. Aquest seria un dels elements que deriva del que hem comentat en l'apartat anterior sobre els canvis en la dieta. I després hi havia una altra cosa, que és que la gent veia com anava augmentant de pes, la dieta havia canviat, no hi havia una exigència de fer exercici físic tan important, no es podia accedir al carrer, segons com, no es podia accedir als gimnasos, i per tant, bueno, d'això se'n van fer molts memes i molts missatges de WhatsApp de veure com la gent autopercedia que anaven guanyant pes. Val? Doncs la ganància de pes més enllà, no? del que hem comentat alguna vegada, dels síndromes obstructius de l'apnea del son, no? Doncs l'augment de pes en si, sense que estigui relacionat amb roncs ni amb apnees, ja va directament també relacionat amb un pitjor son. És a dir, el son el tenen pitjor les persones que tenen un grau d'obesitat 2, és a dir, que no un grau d'obesitat 2 no és per a res una obesitat mòrbida, no? Sinó que és un nivell d'obesitat, diguéssim, que estàs una mica sobrepassat, no sobrepassadíssim, sinó una mica sobrepassat. Això seria un índex de massa corporal, doncs, a partir de 25, no? Pels que dominen una mica els números, no? Doncs aquestes persones ja, simplement, encara que no tinguin apnea del son, simplement pel guany de pes, ja dormen una mica pitjor, val? I després va haver encara un tercer element, o sigui, hem anomenat la dieta, els components de la dieta, hem anomenat el guany de pes, i hi ha un tercer element, no? Que és un intrus que ha aparegut a la nostra vida, no? I que els metges del son, doncs, en fem molta antipropaganda, no? Que és tota l'exposició a les pantalles, val? Tu recordaràs, Sònia, que alguna vegada que hem parlat aquí, tant les infermeres del CAP com jo algunes vegades, sobre els hàbits saludables per dormir, diem, home, és que això de l'exposició a les pantalles, no? És com si tinguessis una finestra en la qual estàs mirant la llum del sol, no? Perquè tenen una llum molt potent, tant els mòbils com les tablets, com els ordinadors, etc. Llavors, què va passar? Que clar, que durant l'època de confinament, sigui en l'estat d'alarma o les persones que han d'estar confinades, doncs perquè tenen la infecció o són contactes de persones infectades, doncs passen molt més temps connectats a les pantalles, connectats a l'ordinador, fent videoconferències amb familiars, amb companys de feina, etc. I de vegades fins i tot aquest contacte amb les pantalles s'allarga fins a hores, no? Que en principi serien les hores que hauríem de dedicar a dormir, encara que, bueno, que en l'època de confinament, doncs, no tenim un horari com a tal, no tenim una exigència de compliment amb un horari laboral ni social, etc, etc, doncs, que precisament un dels problemes que hi ha durant els confinaments és que no se socialitza, val? Llavors, tota aquesta hiperexposició o sobreexposició a les pantalles també ha estat un dels factors que sembla que han afectat el son durant l'època de confinament.
Una altra pregunta al respecte de tot això que ens acabes d'explicar ara, Jesús. No sé si heu constatat que això ha afectat de manera semblant o diferent als homes que a les dones o no?
Doncs mira, curiosament...
O als grans que als petits?
Bueno, la veritat és que ha afectat, si parlem en quant a edats, val? Ha afectat molt més als petits que als grans, en el sentit de que els petits necessiten encara aquest component educatiu que faci referència als horaris, no? Els horaris, doncs, de son, els horaris d'activitat, els horaris dels àpats, necessiten tota aquesta rutina instaurada de cara al seu creixement educatiu i el mantenir la seva adquisició d'hàbits saludables. Per tant, els nens ho han patit una mica més que els grans, en el sentit de que bueno, doncs, el fet de no haver d'anar a l'escola, tot i que moltes escoles s'esforçaven en fer teleformació i tenir uns horaris en els quals els alumnes s'havien de connectar també a les classes virtuals, etc. El fet de que hagin canviat una mica o s'hagin relaxat durant l'època de confinament, doncs els horaris dels àpats en família, doncs que les activitats lúdiques, no?, que moltes vegades consistien en activitats extraescolars, d'activitat física, no?, doncs hagin deixat d'existir, no?, i els nens doncs hagin passat moltes hores a casa sense una activitat dirigida, i moltes vegades aquesta activitat, lamentablement, era una activitat que existia prèviament sobre exercici físic, i això s'hagués substituït molts cops per el que hem dit abans, que era perjudicial, que és la sobreexposició a les pantalles de les videoconsoles, etcètera, etcètera, doncs ha fet que els nens, doncs, realment, doncs, hagin sortit una mica més malparats que els adults, doncs, bueno, com que ja tenen una mica més instaurat i una mica més de cultura sobre la necessitat de mantenir una certa ritmicitat en els seus hàbits, doncs potser no han sortit tan repercutits sobre això. I sobre els sexes, sembla que són les dones les que han tingut més capacitat de disciplinar-se i, per exemple, en el tema de l'exercici físic s'ha vist, bueno, jo parlo d'un estudi important que ha sortit sobre tot aquest tema, que és un estudi fet a la Universitat i a l'Hospital de Milà, que diu que les dones sembla que han estat més creatives. Bueno, això ja comencem a veure-ho, no? Que les dones tenen una intel·ligència col·lateral més rica, no?, que els homes, mal? I han tingut una capacitat, una intel·ligència, un saber sobreposar-se a aquestes adversitats i han estat més capaces d'impulsar dins de la mateixa llar alguna activitat física, doncs, per exemple, doncs, no sé, pujar i baixar escales o fer alguna mica doncs, d'activitats dirigides a través d'algun canal de YouTube o alguna cosa així. Han estat més les dones que els homes. Potser sí que és veritat que parlem d'un estudi fet a Itàlia i parlem d'italians, no? Però sembla que tenen més facilitat, doncs, per a pesar de que les circumstàncies siguin adverses, doncs, de mantenir els seus horaris, de seguir fent exercici físic, algo més les dones que els homes. Que els homes semblen que no els ha costat molt més d'adaptar-se als canvis i fins i tot han estat menys actius, una mica més tendents a menjar malament que les dones, etc. O sigui que sí que hi ha aquestes diferències per grups d'edat i per sexes.
Molt bé, Jesús. Parlem d'una altra qüestió. Darrerament, aquests darrers mesos hem sentit a parlar molt del teletreball. De fet, en moments concrets, en funció de l'evolució de la pandèmia, s'ha instat la gent a teletreballar. Hi ha qui diu que també pot afectar el teletreball tant a la dieta com al son, aquestes dues qüestions que ara hem comentat. Tu creus que el teletreball pot acabar esdevenint un factor que també alteri la salut de les persones o no?
Doncs la veritat és que ja s'està veient que sí. Ja s'està veient que sí. I fins i tot ara vull traure tres tipus d'informació, no? Una informació que prové d'una sentència judicial que hi ha hagut aquí a l'estat espanyol, no? O sigui, una cosa propera, i després el que està passant, el que s'està veient que està passant a Gran Bretanya, val? No sé si els oients estan al corrent de que fa una setmana aproximadament es va saber que una administrativa d'un ajuntament d'una comarca del nord de Catalunya doncs havia patit un ictus durant l'etapa del confinament en la qual havia estat teletreballant, i aquest ictus ha estat considerat pels jutges, ha estat considerat un accident laboral. Val? I això per què? Doncs perquè de vegades un dels factors que pot fer que el teletreball acabi sent una cosa perjudicial és que, bueno, el fet de no hi haver-hi una presencialitat en la relació entre els que han d'organitzar el treball i els que l'han de fer fa que moltes vegades hi hagi sectors o tipus de treballadors que es vegin sobrecarregats per les feines que han de fer. El fet de no haver-hi una connexió humana, no? Allò, bueno, de vegades els llatins potser són massa llatins i passem als llocs de treball doncs, un temps, no diré que sigui excessiu, no? Perquè jo també sóc un dels aficionats doncs, a l'estoneta del cafè i aquestes coses, doncs, a saludar-nos, a prendre el cafè, a parlar-nos, a veure com estem, a veure què fem, a veure a quina consulta estem, en quin despatx fem, a veure... com anem, si tenim molta gent a la sala d'espera o si no, si tenim moltes trucades pendents o si no, i hi ha una manera de modular aquesta intensitat de treball que de vegades la proximitat amb un altre company fa que doncs, bueno, doncs puguis rebre ajuda, puguis rebre un feedback, puguis comentar un dubte o el que sigui, això doncs, d'alguna manera actua com a amortiguador. Pot ser que el teletreball en el qual tu estàs en una situació molt aïllada, encara que sí, que pots trucar per telèfon, fer una videotrucada o el que sigui, però en el fons no encara hem adoptat aquestes conductes humanes d'interactuar entre col·legues de feina per motius que no siguin els estrictament laborals. No? I l'excés d'estrès en aquesta circumstància concreta que estava comentant va provocar doncs, que aquesta persona doncs, patís un ictus, no? per una pujada de pressió associada a tot l'estrès derivat de les múltiples tasques que s'anaven incrementant dia a dia per part de les exigències dels seus caps que no estaven massa al corrent de visualitzar quin era el nivell de responsabilitat que li estaven transferint i això va acabar una mica amb aquesta persona bastant alterada i fins i tot tenint un problema de salut greu com és un ictus. Això és una data objectiva, bé, això ho podeu trobar a les hemeroteques. I després hi ha una altra constatació que sortirà publicada aviat, que és més científica, que és a la Gran Bretanya i derivat d'això també. És a dir, bueno, jo tinc unes exigències laborals i com que depèn de la fase de la meva vida professional en la que estigui, doncs, si estic en una fase en la que bueno, doncs, ja he desenvolupat gran part dels meus projectes professionals i bueno, no necessito demostrar la meva credibilitat, etc etc, doncs possiblement jo mateix m'automoduli les meves respostes a les exigències que tinc, però si sóc una persona jove que s'està obrint camí en el món professional, segurament tindrà més tendència a intentar donar un nivell de resposta molt més ampli i molt més ràpid a totes les seves exigències. I a la Gran Bretanya ja s'està veient com el teletreball, que, bueno, doncs, si us podeu imaginar que bàsicament qui està teletreballant precisament pel domini de les noves tecnologies són persones joves, no? D'aquestes que dèiem que s'estan obrint camí a la vida professional. Està provocant un canvi i una disrupció, no? Que en diem en termes científics, dels ritmes circadians brutal. En el sentit, doncs, que s'està veient que durant una setmana normal doncs el que dèiem abans d'intentar mantenir uns horaris de son i vigília, d'activitat física, horaris pels àpats, etc., doncs en moltes persones que estan teletreballant s'està veient totalment arrasat, val? De manera que no hi ha horaris de res, es veu que hi ha una àmplia circulació de consum de dades d'internet per part d'aquestes persones fins a altes hores de la matinada intentant donar resposta a tot el que dèiem, no? De forma àmplia i el més ràpid possible. Val? D'aquí, això és una trampa, no? És a dir, si jo sóc el teu cap, teletreballes, jo et vaig enviant feina i tu intentes donar resposta a tot el més aviat possible, doncs això acaba una mica doncs, amb els teus horaris i amb la teva vida en general. Val? La veritat és que sí, que pot acabar sent un problema. I tornant al que dèiem abans, no? O sigui, la sobreexposició a les pantalles és alguna cosa que les tecnologies s'hauran d'anar revisant aviat, és a dir, modular la intensitat de les llums, utilitzar ulleres especials, etcètera, etcètera, no? Perquè si no, possiblement, d'aquí uns anys tindrem a tota aquesta població, no? amb greus problemes visuals, i no sols això, sinó amb tots els greus problemes psicològics, metabòlics, cardiovasculars, que ja sabem que es deriva de l'alteració del son, però ja no de l'insomni, sinó d'infringir el que és la circadianitat, el ritme de son i de vigília.
Molt bé, Jesús, davant de tot plegat, davant de tot això que ens has explicat, m'imagino que podem seguir algunes pautes, si més no, alguns consells que m'agradaria doncs, que ens poguessis donar avui, entre altres coses, doncs, per això que deies ara, no? Doncs perquè el teletreball doncs, no ens afecti de la, manera que ho està afectant, que està afectant ja a moltes persones, també doncs, per intentar no guanyar pes, també doncs, per tenir o sigui una bona dieta i el que deies també per intentar reduir l'exposició a les pantalles. No? Hi ha consells que ens puguis donar al respecte de tot plegat, Jesús? Amb això acabaríem el programa d'avui, aquest darrer programa de l'any 2020, donant quatre consells, si més no, si et sembla, als oients perquè puguin evitar aquestes qüestions.
Doncs mira, si et sembla bé...
Evitar o reduir aquestes afectacions que dèiem.
Sí, sí. Ho faríem d'alguna manera estructurat en els tres àmbits que hem anat comentant, no? O sigui, la dieta, l'exercici físic i el son, no? En quant a la dieta, doncs esperem que no haguem de fer confinaments ni que hi hagi pandèmies que ens obliguin a aquests estats d'alarma com ens ha passat ara. Però és important doncs, tenir a la nevera o tenir al magatzem, no? O als calaixos de casa, tenir tipus d'aliments del tipus. El que els anglesos en diuen arrels, no? O sigui, les pastanagues, les remolatges, els alls, les cebes tendres, les patates, tot això és important tenir-ho guardat a la nevera i tenir-ne força en cas de que haguem d'estar confinats. Val? I després, a partir d'aquí, no oblidar, perquè ja els hem comentat, no? Les fruites, els vegetals, sobretot els vegetals que porten fulles, no? Els vegetals de fulla verda. I després, els fruits secs, sobretot les ametlles i les nous, són fonts d'omega 3, i els omega 3 són un dels elements que ajuden a dormir. I altres aliments rics també en omega 3 i en vitamina D, que la vitamina D és molt important pel son, no? Com són els plàtans, les cireres, si és que n'hi ha, no? També la civada, que això en consumim, no? I intentar incrementar l'activitat física, no? I tot i que els gimnasos són un recurs que està molt implantat a la nostra societat, la veritat és que a dins d'un domicili tenim altres molts recursos que ens permeten mantenir l'activitat física sense gastar diners, no? I un dels recursos típics són les escales, pujar i baixar escales, no? El primer dia, no cal el primer dia pujar corrents, si vius en un quart pis, no cal pujar corrents al quart pis. Començant un dia pel primer, a la setmana següent, pujar fins al segon i anar fent, bueno, te dona temps tota la pandèmia per anar fent exercici físic. I el fet de pujar escales i baixar-les és un tipus d'activitat, d'exercici, que no està malament. Evidentment no seria comparable a la natació, etcètera, etcètera, però bueno, és una bona cosa. I una altra cosa important és els horaris. Els horaris especialment del son i una cosa molt important, que és, encara que estiguem tancats a casa perquè no tenim altre remei, en el temps que, segons, no? Segons l'horari solar en el qual estiguem, segons l'estació de l'any, en el temps que estem desperts, molt important tenir exposició a la llum natural, encara que sigui un dia doncs, de boira, com hem tingut aquests últims dies d'aquest últim mes, no? Obrir les persianes, sortir al balcó, intentar que el nostre cervell i els nostres ulls veguin la llum i rebin la informació de que és de dia, perquè així d'aquesta manera, si estem molt temps dins de casa amb la llum artificial, doncs arriba un moment que el nostre cervell no sap si és de dia o és de nit, perquè tot el dia està amb llums artificials, tenim també certa tendència a il·luminar poc els nostres entorns, no? Sortir al balcó, aixecar les finestres, traure el cap i, d'alguna manera, com si nosaltres estiguéssim dient-nos a nosaltres mateixos que és de dia. I, bàsicament, aquests serien els consells.
Doncs molt bé, doctor Jesús Pujol. Esperem doncs, que la ciutadania el segueixi i esperem també doncs, que l'evolució de la pandèmia, com deies tu, doncs, faci que no haguem d'estar novament confinats com ho vam estar durant el mes de març o des del mes de març fins a pràcticament doncs, el mes de juny. No sé si vols afegir alguna altra qüestió, Jesús, si no, doncs ho deixaríem aquí.
Uh-huh. Bé, ja et dic, hi ha moltes coses més a parlar.
Podríem sobre comentar, sí, moltíssimes coses, no?
I possiblement ara, doncs potser des d'aquí al cap, igual tenim la funció de tornar a llançar missatges que ja donàvem com molt, molt instaurats sobre la dieta saludable, sobre l'exercici físic i tal, però bueno, per això estem aquí, no? Per tornar a fer el que convingui per la salut de la nostra població.
Doncs molt bé, t'ho agraïm i també agraïm un cop més al doctor Jesús Pujol, també en aquest cas a nivell general a tot el CAP de Balaguer, a l'Àrea Bàsica de Salut de Balaguer, haver participat un cop més en aquest programa. Moltes gràcies a Jesús i fins la propera, que vagi molt bé, que tinguis una molt bona entrada d'any 2021. Esperem que sigui un any totalment diferent al que ja estem acabant, Jesús?
Sí, esperem que sigui un any sense pandèmies.
Doncs molt bé, Jesús, moltes gràcies i fins la propera.
És la propera. Adéu.
Pensa amb el CAP, el programa de Ràdio Balaguer dedicat al món de la salut i que informa els oients de les diferents campanyes, programes i activitats del CAP de Balaguer i del Departament de Salut de la Generalitat. Pensa amb el CAP, amb la col·laboració del Centre d'Atenció Primària de Balaguer.